li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret però que no te'n adones.
Aquesta cançó que sembla feta per al dia que estem vivint avui, que fa fred i bé, que qualsevol persona es pot aixecar amb aquest mal humor del senyor Andreu Rifé, porta per títol M'agrada el ping-pong. I per això l'hem escollit.
Perquè m'atabales.
Què tal, Jordi Sunyer, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia al matí, calentonet a casa, jo.
Molt bé, fantàstic. Hem escollit aquesta cançó que es diu M'agrada el ping-pong perquè avui volem parlar del tenis taula.
Sí, del tenis taula. També una mica del ping-pong, si es vol, perquè... Tot i que, de fet, a Anglaterra, que és on es va inventar l'esport, la denominació ping-pong estava acceptada de manera bastant comú i es va utilitzar durant molt de temps, jo crec que amb els anys s'ha anat distingint una mica entre el que és l'esport professional, que anomenaríem el tenis taula, i la vessant més lúdica d'aquest esport, que és el que anomenaríem més aviat o de manera més popular el ping-pong.
Però vaja, que Jordi, una mica a veure, si tu i jo quedem una tarda, per exemple, aquesta tarda, va, i anem a fer unes partidetes a qualsevol lloc, amb les nostres paletes i tal, estem jugant a ping-pong, però si ens vestim per l'ocasió i a més ens classifiquem i aquestes coses, estem jugant a tenis taula.
És una mica... Millor que diguem que estem jugant a tenis taula.
És una mica classista, sí, sí. Això, no, Jordi?
És més... De fet, jo crec que si juguem tu i jo ping-pong amb alguna de les taules que hi ha, per exemple, instal·lades en alguns parcs de la ciutat d'Olot, que això està molt i molt bé, amb una acció en què va participar el Club Tenis Taula Olot, sí. Doncs farem coses que segurament reglamentàriament no estan acceptades. És a dir, jugarem una versió del joc que no seria estrictament la professional. Però vaja, també està bé que hi hagi versions, si es vol, més populars o perquè la gent s'introdueixi en aquest esport i el pugui anar practicant a la seva manera.
Per què parlem d'això? Doncs perquè avui hem escollit el tenis taula. Ja sabeu que l'esport per a damis, de tant en tant, ens dediquem a agafar aquells esports que moltes vegades veiem per televisió i que no acabem d'entendre molts cops el reglament, per exemple. I el que fa en Jordi Sunyer, doncs, és posar-hi una mica de llum a tot això i explicar-nos com funcionen aquests esports, sobretot quan es tracta, doncs, d'esports més professionals. A veure, Jordi, el tenis taula, què en sabem de la seva història?
Mira, aquesta setmana, per començar, tot intenta tenir una justificació en aquesta secció i hem triat el tema del tenis taula, que tu ja m'havies plantejat feia mesos, perquè és cert que som, com comentàvem, en una ciutat amb un club potent de tenis taula, com és el Club Tenis Taula Olot, però qui ha estat notícia aquesta setmana, a nivell català, aquest cap de setmana passat, ha estat la Sisa Borges Vall, l'equip de les Borges Blanques, que s'ha classificat per les semifinals de la Europe Cup, que és la segona competició europea, i ho ha fet per segona vegada a la seva història. Per tant, és una classificació històrica dins del que és el club i dins del que és el tenis taula català. Van eliminar l'Ostrov de la República Txeca. I a partir d'aquí, doncs, explicarem una mica sobretot com funciona un partit de tenis taula, que és el que dèiem, que el tenis taula professional té algunes diferències respecte a la versió més popular que podríem conèixer com a ping-pong. Evidentment, qualsevol dels jugadors o tècnics del Club Tenis Taula Olot ho faria molt millor que jo i ja van aquí les disculpes per avançat, però aquí es tracta d'explicar quatre regles bàsiques, si es vol, per començar a entendre el tenis taula, si algun dia us trobeu en una retransmissió o veieu un partit in situ a la sala, que també hi ha possibilitat.
Doncs vinga.
Per exemple, una cosa interessant és que d'un temps ençà, en el tenis taula professional, s'han hagut d'aplicar diferents canvis en el reglament, sobretot en referència al material, perquè més o menys a finals dels 80, mitjans o finals dels 80, les evolucions en la pilota i també en les pales, a les raquetes, també es pot dir raquetes, de fet la paraula en anglès per referir-se a l'eina amb què es colpeja la pilota és racket, per tant jo crec que també es pot dir raqueta, tot i que habitualment aquí diem pales, doncs les evolucions en la pilota i les pales havien convertit el tenis taula en un esport super ràpid que fins i tot era poc televisiu precisament per ser massa ràpid.
Sí, perquè no veies la trajectòria de la pilota, no, Jordi?
Exacte, seguir la bola es feia molt complicat. Per exemple, per fixar les capes de goma de la pala s'utilitzava una cola ràpida que proporcionava més elasticitat a la pala i a les capes i, per tant, donava més velocitat i més efecte a la bola. I aquesta cola ràpida es va prohibir parcialment fa uns 10 anys, per exemple, als Jocs Olímpics de Londres, el 2012 va ser la primera vegada en què no es van poder utilitzar aquest tipus de coles ràpides, també perquè es va demostrar que algunes d'aquestes coles contenien dissolvents que eren nocius per la salut. Per tant, aquestes coles ja són d'una utilització més restringida. I al final, els canvis que hi ha hagut en el reglament, sobretot a principis d'aquest segle, de finals 80 cap aquí, però sobretot a principis d'aquest segle, han estat precisament per alentir el joc per una banda i fer-lo més televisiu per l'altra. I com s'ha fet? Per exemple, també just a començament d'aquest segle, la pilota es va engrandir. És a dir, fins al, crec que és el 2000, la pilota feia 38 mil·límetres de diàmetre i es va engrandir 2 mil·límetres. Ara en fa 40. Què vol dir això? Que la bola, la pilota, és més resistent a l'aire i, per tant, el joc s'alenteix una miqueta més. Ja no pots picar tan ràpid. També es va prohibir una pràctica molt habitual abans, això va ser una mica més tard, 2003, d'amagar la bola abans d'efectuar el servei. Era una pràctica que estava permesa, però el que feia era que molts punts es poguessin guanyar amb el servei, perquè el jugador amagava la bola i llavors hi havia aquesta major incertesa pel que fa a per on serviria i a la trajectòria, i clar, molts punts es feien molt curts i no hi havia un intercanvi llarg de cops, que és el que fa més atractiu al tenis taula. La bola no es pot amagar i s'ha d'aixecar com a mínim 16 centímetres del pam de la mà de qui saca. És a dir, quan l'eleves, abans de picar-la, abans que caigui al terra, l'has d'aixecar com a mínim 16 centímetres.
Això no devia agradar a tothom, no, Jordi, aquesta sèrie de canvis, perquè és clar.
Quan hi ha canvis en un reglament de qualsevol esport, sempre hi ha gent que està a favor, gent que està en contra, però jo crec que en general, també quan es plantegen aquests canvis perquè un esport sigui més televisiu i d'aquesta manera pugui arribar a un públic més ampli, en general, és a dir, sempre hi ha una part més purista que hi està en contra en qualsevol esport, però per altra banda sempre hi ha un consens que, escolta, si és per fer-lo més popular, doncs endavant. I de fet, una de les coses que també es va canviar per fer més televisiu i més emocionant un partit de tenis taula va ser el sistema de puntuació, que és el que tu em plantejaves quan vam dir un dia hem de parlar del tenis taula, com es puntua un partit de tenis taula.
Doncs vinga.
Curiosament, quan a l'Anglaterra victoriana, a finals del segle XIX, es va començar a jugar a tenis taula, es comptava com el tennis. És a dir, 15, 30, 40 i joc. Era el mateix sistema de puntuació. Després es va variar i es va adoptar el sistema de puntuació més durador, que va ser el dels jocs a 21 punts. És a dir, cada joc es guanyava si s'aconseguia 21 punts amb dos de diferència.
Aquest és el que jo havia jugat, Jordi.
Aquest és el que jo havia jugat també de petit, o de jove. En tornejos nacionals, el jugador o la parella, perquè ja sabeu que també es pot jugar dobles, que s'apuntava dos jocs de 21 punts, guanyava el partit. I en competicions internacionals calia guanyar tres jocs de 21 punts. Però també a inicis d'aquest segle, la Federació Internacional de Tenis Taula va reduir la durada d'aquests jocs a només 11 punts. De manera que cada punt, com que n'hi ha menys a cada joc, cada punt guanya importància. I ara, en tornejos nacionals, s'han de guanyar 3 jocs d'11 punts per apuntar-se al partit, i en tornejos internacionals són 4. És a dir, és el millor de 5 jocs en tornejos nacionals, el millor de 7 en tornejos internacionals. Això sí, s'han de continuar guanyant els jocs per 2 punts de diferència. És a dir, si un joc està 10-10, cal guanyar-lo per 12-10 per endur-se'l, o per 13-11, o per 14-12, o per 15-13, o per 16-14, i així successivament. A més, en competicions europees, i l'altre dia, precisament, amb aquesta eliminatòria del Borges contra l'Ostrov, ho vam veure, es disputa una mena d'equivalent al que seria la pròrroga del futbol. En aquesta eliminatòria que et deia, l'anada contra l'Ostrov, el Borges havia perdut per 3-2 a la República Txeca. A la tornada, a les Borges Blanques, va guanyar per 3-2. Per tant, s'havia de fer un desempat. I el desempat és anomenat Golden Match. Golden Match vol dir, es juguen 3 partits més, però aquests partits es juguen a només un joc. Llavors, qui guanya 2 d'aquests 3 partits de desempat a només un joc és el que s'emporta l'eliminatòria, que és el que afortunadament va aconseguir el Borges. I a part, tot i que això és més antic, és a dir, aquesta variació en el reglament és de finals dels anys 40 del segle passat, hi ha l'anomenada regla d'acceleració per evitar partits molt defensius. La regla d'acceleració és que si al cap de 10 minuts de partit entre els dos jugadors encara no han sumat en un joc 18 punts o més, aquesta regla s'aplica automàticament. I a partir d'aquell moment cada jugador serveix una sola vegada, a lloc de les dues habituals per torn, i qui serveix ha de guanyar el punt abans que el contrari li torni la pilota 13 cops. Si el receptor aconsegueix 13 devolucions consecutives, quan hi ha la regla d'acceleració en vigor, el receptor és qui guanya el punt.
Caram.
Peti qui peti. També es pot aplicar en qualsevol moment del partit la regla d'acceleració si ho demanen tots dos jugadors o totes dues parelles. I el que deia, curiosament, és una regla bastant antiga i s'aplica des de fa més de 70 anys perquè al principi del tenis taula hi ha documentats partits que havien durat més de 7 hores i fins i tot punts que havien durat hores. Punts, estem parlant d'allò, anar tornant la bola d'un costat a l'altre. Per fer més dinàmic l'esport es van introduir aquestes modificacions al reglament.
Jordi, quants àrbitres hi han?
Ja diria un únic àrbitre.
Però clar, no es pot distreure.
Ara és una pregunta que et respondré d'aquí un minut.
És una pregunta trampa. Escolta, Jordi, però m'imagino que l'àrbitre o àrbitres no es deuen poder distreure ni un moment,
no,
tenint en compte la velocitat del joc, no?
No, evidentment. I a part, és a dir, no només és el fet d'estar pendents del joc, sinó que, a més, és el fet d'estar pendents també de la puntuació. És a dir, han d'estar pendents amb aquell marcador típic de tenis taula que hem vist moltes vegades, amb aquella mena de blocs que es van passant, comptant els punts i els jocs, doncs, de portar el compte correctament. L'àrbitre, on sí que intervé, és amb el sorteig, perquè si heu jugat a ping-pong, possiblement haureu decidit qui serveix i possiblement haureu utilitzat un mètode que està acceptat, és a dir, es coneix en el món del ping-pong i en partits que no siguin de competicions oficials, es pot utilitzar, que és allò de que cada jugador torna la pilota al rival tres vegades i després es disputa un punt. És a dir, jo te la passo, tu me la tornes, jo te la torno, tu me la tornes, jo te la torno, tu me la tornes, i a partir d'aquí juguem un punt i qui guanya el punt és el que saca. És molt comú, però això no està acceptat en competicions oficials. Abans de començar el partit hi ha un sorteig i qui el guanya pot triar servir o restar, i també al costat de la taula des d'on vol jugar.
Jordi, ens diuen des del WhatsApp del programa, diu, hi ha un àrbitre, diu, i un àrbitre auxiliar per cada partit que es disputa. Diu, l'àrbitre està assegut o dret en línia amb la xarxa i l'àrbitre auxiliar s'asseu davant d'aquest a l'altre cantó de la taula.
Perfecte, doncs agraïda a l'audiència que en aquests aspectes està molt més al tanto que jo, que he estat mirant unes quantes coses interessants del tenis taula que encara ens queden per comentar, però realment el tema dels àrbitres m'havia passat per sobre.
Escolta, Jordi, una qüestió que... Això és de primer de damis, entenc que la xarxa no es pot tocar mai, o si la pilota toca la xarxa i cau al camp contrari, és un punt vàlid.
És a dir, per exemple, amb el servei, això sí que és com el tenis, si la pilota feixa i cau al camp contrari, es dona un led, és a dir, es repeteix el servei. En aquest sentit és un funcionament similar al que hi ha en el tenis.
I si la pilota toca amb un lateral o amb un cantó, amb un escaire de la taula, és bona, no?
Bona. És bona. La línia és bona, per entendre'ns.
Així ja jugaven bé.
La línia és bona. Sé que fa molta ràbia i...
Sí, sí.
Mira, ara t'explicaré una batalleta, però a la nostra època d'estudiants, al pis d'estudiants que teníem, fèiem el que suposo que molta gent ha fet a casa seva, que és jugar a tenis taula, però no amb una taula reglamentària, sinó amb la taula del menjador, i hi havia autèntics especialistes en buscar els cantons de la taula. I fa molta ràbia, realment fa molta ràbia, però... Però bé, és el que hi ha. Amb el servei, per cert, nosaltres, quan érem joves i jugàvem, fèiem 5 serveis cadascun. No sé si te'n recordes. Això és la regla antiga.
Sí.
Ara, cada jugador, això també s'ha canviat per dinamitzar una mica el joc, cada jugador serveix alternativament 2 vegades. Abans eren 5, ara són 2. En individuals el servei pot ser paral·lel. En dobles ha de ser creuat. I primer serveix un dels jugadors de la parella i després el d'un altre. És a dir, l'esquema seria AB, o més ben dit, A serveix a X i B serveix a Y, val? I així successivament.
Correcte.
I la pregunta que t'imagino que m'imagino que et sols fer, perquè també a vegades me l'has fet amb altres esports, i et pots guanyar la vida jugant a tenis taula, professionalment? I la resposta és, en alguns països, sí. Els grans dominadors del tenis taula, tot i ser un esport d'origen britànic, són els països asiàtics, especialment la Xina.
Sí.
Les competicions de clubs de la Xina i del Japó són professionals, I també hi ha lligues professionals en països europeus com Àustria, Bèlgica, Alemanya, França, Rússia. En aquests països hi hauria lligues professionals i sobretot els països centreeuropeus és on més possibilitats hi ha, on més jugadors pots trobar que es puguin dedicar al tenis taula de manera professional. Ara mateix, a nivell espanyol, el millor jugador del rànquing internacional és Álvaro Robles, que és andalús. Els millors jugadors espanyols al rànquing mundial són pràcticament tots andalusos, és el 63 del món. Carlos Machado és el 187 i el millor català, que és l'igualadí Joan Massip, que també juga al Borges, és el 406 ara mateix del món. Per dir-ho amb les paraules d'un altre palista espanyol destacat, basc en aquest cas, de l'Endica Díez, que va ser campió d'Espanya fa 2 anys, a tot Espanya, això ho va dir en una entrevista al diari Notícies de Guipúzcoa ara fa un parell d'anys, a tot Espanya només hi ha 6 o 7 jugadors que puguin viure exclusivament del tenis taula. És a dir, et pots dedicar la vida, però en el cas espanyol amb limitacions. En dones, la millor espanyola també és la millor catalana, amb matisos, perquè és la Maria Xiao. La Maria Xiao va néixer a Calella, al Maresme, a Calella de la Costa, que en diem aquí, de pares xinesos, tots dos jugadors de tenis taula, però als 2 anys es va traslladar amb els pares també a l'illa de Madeira. De fet, als Jocs Olímpics de Londres va competir per Portugal encara, però després ja va optar per representar Espanya d'aleshores ençà. És la 73 del món i la 82 del món és el cas invers, que és la Gàlia Dèbora, que va néixer a Ucraïna, de pares jugadors de tenis taula també internacionals amb la Unió Soviètica. Als 2 anys es va establir a Catalunya amb els pares, que van venir també per jugar a tenis taula, i sempre ha jugat per Espanya. I per si un cas, per saber si us voleu fer algun dia una taula de tenis taula, allò de bricolatge, o teniu alguna taula per casa i us plantegeu, podria ser reglamentària, 2,74 de llarg, 1,52 d'ample,
sí,
i 76 centímetres d'elevació respecte al terra. És a dir, quan feu les potes de la taula ha de tenir 76 centímetres d'elevació respecte al terra. Això són les mides reglamentàries d'una taula de tenis taula.
Clar, que m'imagino que una persona gaire alta, Jordi, se li deu complicar una mica la història, no? Si vol
no és fàcil,
jugar.
No.
També és
cert que...
Un avantatge
que,
pels que som petitots...
Aquí, clar, nosaltres en plan amateur, per entendre'ns, i els que hem jugat el que seria ping-pong i els que ho fem d'una manera més lúdica, pràcticament, com aquell qui diu, juguem enganxats a la taula. És a dir, és com si ens haguessin enganxat amb cola en un dels cantos de la taula i moltes vegades a la que una bola ens ve llarga,
sí.
Fumuda perquè no sabem reaccionar. També si mirem els partits de professionals, i us convido a fer-ho a YouTube. A YouTube hi ha molts partits penjats. Hi ha tota l'eliminatòria del Borges contra l'Ostrov, el partit de tornada, que va ser deliciosa, espectacular. Veureu que hi ha una separació, és a dir, els jugadors moltes vegades juguen molt separats de la taula, per tant el fet de l'alçada té una incidència relativa en aquest sentit.
Molt bé, Jordi, doncs escolta, sempre és un plaer sentir-te. La veritat és que ens has fet venir ganes ara d'anar a buscar les pales o les raquets, com diuen els anglesos, i fer unes partidetes, perquè és d'aquells esports, jo ara parlo des d'un punt de vista estrictament personal, que durant un temps em va agafar una dèria, vaja, per anar a jugar a ping-pong. Em sembla que quedàvem cada diumenge a la tarda amb els amics i ens passàvem hores i hores jugant a ping-pong.
És un esport que és molt complet, perquè
sí, tant.
Requereix, sobretot, la rapidesa del joc fa que t'obligui a prendre decisions, és a dir, a part de formar d'alguna manera la teva habilitat tècnica a l'hora de colpejar la pilota, has de prendre decisions molt ràpid. Evidentment és molt més ràpid que el tenis normal, però el fet de jugo curt, jugo llarg, faig córrer el jugador d'una banda, d'una altra, a vegades també et pots trobar que et toca defensar el punt i salvar la situació com puguis, però aquesta velocitat a l'hora de prendre decisions...
Bé, i el tema, Jordi, de prendre decisions encara ha de ser més complicat quan jugues amb parelles.
Sí, perquè a part en parelles, evidentment, hi ha el fet de la coordinació entre els dos. Però vaja, el que us deia, aquí hi ha la possibilitat, aquí a Olot, d'iniciar-se d'una forma fàcil en el tenis taula. Hi ha el Club Tenis Taula Olot, que em consta, a més, les vegades que he pogut parlar amb alguna de les persones que estan vinculades, que estan oberts sempre a acollir gent que es vulgui iniciar la pràctica del ping-pong, fins i tot criatures, nanos, des d'una edat primerenca que hi estiguin interessats. I això, no arribem al nivell de ciutats de centre Europa. Llegia l'altre dia, per exemple, preparant la secció, que crec que és a Düsseldorf, a Alemanya, que hi ha una taula de tenis taula pràcticament a cada parc públic, i hi ha molta gent jugant a tenis taula totes les hores del dia. Però aquí a Olot es va fer una instal·lació de diverses taules, que a més, per posar-te un exemple, aquí al Pla de Dalt, que és on visc, n'hi ha un al parc del Pla de Dalt,
sí,
que ja fa un parell d'anys llargs que està instal·lada, 3 anys, i aguanta com el primer dia. És a dir, no són taules d'un bon material, que aguanten moltíssim la intempèrie, són taules especialment pensades per anar a exteriors, i estan com el primer dia. La xarxa, evidentment, és metàl·lica, perquè no es faci malbé, i, escolta, es juguen aquestes taules com es jugava el primer dia, i és divertidíssim. I, escolteu, val la pena. Els sets de tenis taula d'iniciació no és el preu que tenen, se'n poden trobar amb molta facilitat i escolta, es poden passar unes estones estupendes.
Doncs vinga, Jordi, anem a recordar les nostres èpoques de quan passàvem tardes i tardes de diumenge jugant al que nosaltres anomenàvem ping-pong, o tenis taula. Jordi, sí, sí. Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies. Avui ens hem entretingut moltíssim amb la teva secció. Ens veiem la setmana que ve.
Fins dimarts, que vagi
bé. Adéu, bon dia, bona hora. Adéu.